A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Minutets per 11:15 del matí, és hora de Talent i Més. Aquest espai que fem en col·laboració amb l'Associació Empresarial Talent en Femení, ja ho saben, aquesta associació que treballa al territori, treballa en xarxa amb dones i que ens permet anar descobrint doncs, membres de l'entitat, de l'organització Dones, per tant, professionals, emprenedores, en fi, fantàstiques, que ens expliquen el seu projecte i que ens permeten també descobrir una mica més aquest món de la dona professional, emprenedora, en fi, ja ho saben, el que anem fent des de fa temps. Avui ens acompanya algú amb qui ja vam parlar, perquè ella va rebre el Premi Trajectòria en aquella gala de talents en femení, és igualadina i és un munt de coses. Clar, si ara poso a llegir tot el que ha fet, igual acabaria amb la secció. Per tant, el millor que puc fer és donar-li la benvinguda. Olga Jiménez, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia. Moltíssimes gràcies per convidar-me de nou.
Benvinguda i com ella i amb ella, perquè sempre ens acompanya també la vicepresidenta de l'associació, Montse Balada. Què tal, Montse?
Molt bon dia.
Bon dia i benvinguda avui, ben acompanyades avui.
Moltíssim, ja ho veus.
Sí, tindrem històries per estona, perquè a més l'Olga té una vida, ella és moltes coses, més allà d'empresària, comunicadora, mentora, en fi, però és que té una vida molt interessant i a mi m'agradaria, Olga, ja ho sé que ho has explicat moltes vegades, però com que aquí la ràdio és el primer dia
estic
que vens...
Estic encantada de tornar-ho a explicar, només faltaria.
Que expliquis aquest inici teu, perquè és que clar, l'Olga anava per músic. De fet, anava i s'hi va dedicar, no?, un temps.
Sí, absolutament. Mira, la meva carrera musical va començar als 6 anys, el primer dia que jo pujo a cantar en un escenari. La professora de música de l'escola els va dir als meus pares, aquesta nena val per cantar. Jo encara me'n recordo d'aquell concert de Nadal, de tants nens, no?, en què em posen de solista i a mi em faltava gairebé la respiració. I ho tinc gravat, i de fet tinc una fotografia que està al meu Instagram d'aquell moment, el tinc immortalitzat, no?, allò que feien les mames, que feien fotos de tot. Aleshores, ja al cap de poc, doncs començo a l'escola de música d'Igualada i em decanto per la guitarra, perquè la guitarra jo l'havia vist a casa sempre. Era un dels somnis de la meva mare, allò que passa, no? I aleshores començo a tocar la guitarra i també em diuen que se'm dona bé. Al cap de poc també volia fer piano. I aleshores, guitarrista, pianista i cantant. Amb 14 anys jo ja era cantautora i penso de vegades com carai m'atrevia a fer concerts jo sola, amb 14 anys, davant d'un públic. Potser és una mica allò de que qui no té seny no té fred, doncs qui no té seny no té por, no? O no té nervis. I gaudia moltíssim de la música. Als 17 anys començo a cantar en una orquestra perquè, és clar, com que cantava tot arreu, tothom em veia, que això també és molt important. No ens podem amagar perquè no sabem mai on estaran les millors coses. Diguem-ne que em veuen els músics d'una orquestra, que és l'orquestra on casualment cantava l'home que després es convertiria en l'home de la meva vida. I ens coneixem tenint jo 17 anys i ell 24. Imagina't, no? Quin moment tan especial. Muntem un duet també per poder guanyar diners i comprar-nos una casa. I amb 19 anys jo ja em compro la meva primera casa vivint de la música. Quantes vegades ens diuen, ui, no et dediquis a l'art, que no té sortides. Nosaltres vam aconseguir construir una vida doncs, sent bastant joves gràcies a la música. Començo com a cap d'estudis d'una escola de música, però als 22 anys el meu pare mor d'un dia per l'altre, tramitant un canvi d'assegurança de vida amb dues petites empreses, i jo per tirar endavant una de les coses que faig és començar a treballar en el món de la cosmètica, doncs amb productes d'alta cosmètica, oferint-los a les dones en classes de cura de la pell i maquillatge, i una cosa que comença així com per tirar endavant s'acaba convertint en la meva professió fins que als 35 anys doncs, lidero ja equips de més de 5.000 persones a Europa.
I la música? L'apartes de la teva vida?
Doncs l'aparco professionalment. De fet, vam estar actuant fins a l'any 2007, aproximadament. Jo havia començat en el món dels negocis el 2002, per tant, ho vaig compaginar força temps, però no l'aparco personalment. I precisament una de les coses que em va donar a emprendre era la possibilitat de viure la música amb llibertat, de poder anar, per exemple, al concert d'any nou de Viena, que era un somni que jo tenia de petita.
Oh, és a dir, ja has anat, eh?
Sí, 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 allà vam estar precisament l'any 2007, és a dir, nosaltres vam fer l'última actuació, crec que va ser, no sé si del 2006 cap al 2007 per cap d'any, o 2007 cap a 2008, i l'any següent doncs ja vam anar al concert d'any nou de Viena. I allò, imagina't, no?, com és quan veus el músic Berain, una cosa tan exclusiva, veia gent de tot el món amb les seves millors gales. Vam anar al Palau, doncs on hi havia ballarins de vals. Era una cosa absolutament extraordinària i això m'ho ha permès venir de la música, però també haver-me convertit en emprenedora.
Clar, i ara no s'hi dedica pas a la música, és a dir, d'alguna manera, no de manera professional, però sí que una mica té a veure, oh, perquè tant. Estàs en un escenari al final, no? És a dir, la teva feina ara és estar, d'alguna manera, potser en un escenari tal com el tenim entès, no? Un escenari on la gent hi va tocar, però d'alguna manera ara dedica que és molt això de la comunicació, no? Has derivat molt cap a aquesta banda i això no deixa de ser un altre tipus d'escenari, no?
Cert. De fet, dins del món de la cosmètica, les persones poden pensar que jo potser em dedicava, no ho sé, a vendre productes o assessorar, però jo, una part molt important de la meva tasca ha sigut desenvolupar equips. La motivació, la formació, el reconeixement, esdeveniments de premiació pel meu equip. I sempre dic que és molt important que hem d'aprendre a brillar, perquè si brillem podem il·luminar els altres. Llavors, per mi, la meva tasca és mirar de créixer i avançar per poder omplir-me de la meva pròpia llum i amb aquesta llum il·luminar els altres i que després sigui el reflex de la seva llum la que m'il·lumina a mi. Però sí, jo sóc una mica allò de mamà, quiero ser artista. Dóna'm un micro, que allà on hi hagi un micro, cap allà que
I
vaig
jo. I estàs còmode, t'hi mous bé, no? És una mica el teu entorn, el teu medi.
M'agrada moltíssim. No vol dir que no passi nervis, eh?
O no,
que no,
no
m'hagi
no.
passat en un passat. Segur que m'entens perfectament.
Sí, sí, per descomptat, els nervis hi són sempre, però una cosa no treu l'altra, no? És aquesta capacitat comunicativa, no? Que inicialment la vas començar per aquesta via més musical, no? Però que ara la desenvolupes amb altres vessants, no? Ja més encara d'ajudar també ara en aquests moments a altres dones. En quin moment coneixes Talent Femení?
Talent Femení ho conec, mira, de prop, diguem-ne, en persona, va ser en el moment en què escric el llibre de La jefa eres tu. Uh-huh. Jo ja feia temps que la seguia perquè precisament una molt bona amiga, que jo la vaig conèixer perquè era la mare d'una alumna meva, la Teresa Bisbal, uh-huh, formava part de Talent Femení de feia molts anys. I jo veia la Teresa, clar, pensa que la Teresa em portava la seva filla quan jo tenia 14 anys i l'Anna, la seva filla, en tenia 9. O sigui, imagina't, no? Però sempre, sempre vam tenir com una connexió molt especial i mai no vam acabar de perdre el contacte. I jo veia la Teresa, que anava amunt, avall, que feien coses, activitats...
És una dona estupenda, la Teresa.
Meravellosa. Des d'aquí un petonet molt gran, perquè, a més, jo sempre dic que, mira, hi ha un tipus de dona i de persona, que és una amiga de les que s'alegra dels teus èxits. Perquè n'hi ha qui són quan et van malament les coses, però quan et van bé, no. La Teresa és de les qui són quan les coses et van bé i crec que és un exemple a seguir i sempre li reconec. Doncs li vaig dir, escolta'm, Teresa, m'agrada molt això que tu fas. Em va dir, ah, vine, que farem una jornada. Crec recordar que era, no sé si al Ra, a l'hotel Ra.
Sí, pot ser.
I allà vaig anar i vaig conèixer Talent Femení, vaig conèixer la Susana, em van encantar. Vaig veure molta diferència la Montse Balada, que avui la tenim aquí i que per mi és una gran amiga i una persona inspiradora. I vaig veure coses molt diferents d'altres entorns o altres associacions empresarials.
Què era diferent?
Què era diferent? Doncs que donaven oportunitats, que feien brillar, que no hi havia competència, que hi havia la possibilitat de fer negocis també sense problemes. Que era molt fàcil, no?, trobar-se les unes a les altres, poder contactar, que podies fer negoci però també podies ser amistat. Jo crec que aquí tinc molt bones amigues, però també amigues que entenem que col·laborem i ens ajudem les unes a les altres, ni ens n'adonem que estem fent negoci, perquè això també es va dir a la gala i crec que és veritat. Les dones crec que necessitem sentir que fem negocis amb amor, que estem fent alguna cosa bona pels altres. I aquí a Talent Femení, mira, es fan negocis en femení. No ens n'amaguem de les nostres virtuts i les nostres qualitats com a dones per
reforçant,
fer negocis.
Reforçant uh-huh. això que deies, ara estàvem fent aquest cafè tan meravellós que sempre fem amb les convidades, i és veritat que talent també té afegit que no busquen només el món empresarial. volent fer destacar el talent de les persones. I com dèiem abans amb el cafè, no en tenim un. En tenim molts,
en tenim
i tu ets un exemple.
Sí, i a més és curiós, i això ho hem parlat aquí moltes vegades amb l'espai i també fins i tot amb altres convidades en altres espais que ho hem parlat. Les dones, i jo crec que això també és un tema innat i segurament ens podríem remuntar a la història, no? I a la, fins i tot a la prehistòria, això de treballar en tribu, comunitat, ens va bé, i se'ns dona bé. Però és curiós com moltes vegades se'ns ha penjat un estigma en el món femení de que entre nosaltres ens matem, aquesta cosa terrible que és un horror, això. Que sembla que les dones entre nosaltres doncs, generem aquesta competència i aquest gelos i que... I després, clar, veniu aquí les que formeu part d'aquesta associació i dieu tot el contrari, que això és una xarxa col·laborativa, d'acompanyament, que t'ajuden
sí.
i que, el que deies al principi, et fa brillar, que no hi ha res més. Probablement el gran líder és aquell que es rodeja del talent perquè allò funcioni, no aquell que no vol que ningú el tapi, no? Perquè diu, aquest és massa bo, jo no vull perquè aquest em farà ombra. Un
bon
líder no fa això, un bon líder, no. Al contrari, es rodeja del millor talent possible, sí. No?
De fet, l'associacionisme va néixer de les dones, d'aquesta cohesió, d'aquest sentiment de ens associarem
per fer. Podem anar a les sufragistes, no? Per exemple, podríem anar cap a les sufragistes, com les dones van sortir a reclamar el vot en el seu moment. És veritat que, i com en les tribus, en el món tribu, es cuidava a la canalla en comunitat, és a dir, que les dones això de treballar en comunitat se'ns dona bé.
Se'ns dona
bé. I ara que et dediques a això de mentoria de negocis i que treballes directament amb dones, no? Per ajudar-les justament això a brillar. No sé si d'alguna manera el que fas, el que estàs fent és com corroborar o a sentir tot allò que tu hi has viscut, no?
Mira, hi ha moltes dones que creuen que hi ha coses que són superpoders que en realitat són problemes i no ho són. Per exemple, això que dèiem, no? Que se'ns ha penjat aquest estigma que sembla que ens matem entre nosaltres. Al tanto, sí que és veritat que les dones som generalment més apassionades i que ens expressem molt més emocionalment. D'aquí, que de vegades venia tot allò doncs, dels cicles emocionals que si érem unes histèriques, no? Quan en realitat el que passa és que nosaltres tenim com un sisè sentit i moltes vegades quan estem inquietes o incòmodes ho detectem, i ho detectem emocionalment. No acabem de saber què ens passa, però hi ha alguna cosa que no va bé, hi ha un compte pendent de resoldre. I és veritat que necessitem expressar-lo i necessitem parlar-lo entre nosaltres. No som tant de que ens ho callem, i potser explotem a la manera masculina de fer, que no dic que sigui la dels homes, dic que és la manera masculina
de
fer.
Sí, perquè els hi han ensenyat a fer-ho així també, pobres,
sí,
no?
Sí, que és
en
més física.
Casos. Sí, sí.
Més física. No, nosaltres és més des de parlar, des d'expressar els sentiments, i això de vegades es pot malinterpretar, quan en realitat el fet de poder parlar i d'expressar com ens sentim moltes vegades pot portar a millors solucions, fins i tot a prevenir les crisis abans que passin, perquè no ens estem esperant i, oi, mira el que ha passat. No, ja ho estem veient a venir, percebem coses que altres no perceben i, per tant, hi podem posar solució. A mi em passa sovint que estic inquieta per algun motiu, no acabo d'estar còmoda, i aleshores començo a buscar opcions fins que trobo l'opció correcta i ja, pam, descanso. Però sóc capaç de bellugar a cel i terra fins que això passa.
I, de fet, les dones hem tingut sempre poc temps. I llavors, amb aquest poc temps, són molt productives, són molt ràpides i són molt apassionades, com ara deies. No és passió, és efectivitat. Poc temps, ràpid.
Aquesta capacitat del multitasking, no? Que també té les dones, de diverses coses alhora, no? Que
no tenim.
Una mica ens ho ha portat també la vida, no? Tot plegat. Clar, jo no sé per això quan t'arriben dones a demanant doncs, això, assessoria, mentoria, ajut, no? Acompanyament... entenc que perfils hi ha molts, no? Però no sé si hi ha un punt de partida comú o un neguit comú, i no sé si aquest moltes vegades és la desconfiança, no? Cap a un mateix o la por, no sé, és a dir, no sé què preval més al principi quan un arriba doncs això, buscant mentoria perquè va una mica perdut, en aquest cas perduda, no? I no sé per on tirar. Què és el que preval en aquell moment? Què és el que els preval?
En el meu cas, jo principalment treballo amb dones que ja són emprenedores, que ja tenen almenys una trajectòria d'un, dos, tres anys dins de l'emprenedoria, i és veritat que són gent que tenen ganes de créixer però que els falta o direcció o claredat. Les pors també es barregen, però una de les coses que em trobo que costa més és atrevir-se a definir quins objectius de veritat volem i per què els volem. I sembla que sigui com una espècie de cursa, 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 i encara jo me n'adono que hi ha moltes dones que quan els hi pregunto pels seus objectius personals em parlen de si un altre fill o no tenir-ne més, i no, no, és que t'estic preguntant pels teus objectius personals, no familiars. Què és el que tu realment t'agradaria fer? I aquest objectiu que tens de fer créixer la teva empresa, on vols que et porti a nivell personal? Perquè moltes vegades perdem el nord, ja és créixer per créixer, perquè se suposa que ens ho han inculcat, que avui en dia no podem descansar, que no hem de parar d'anar endavant si no, no som ningú, i perseguim aquella pastanaga que no arriba mai, que no arriba mai, i en definitiva, fins i tot aquestes dones pensen que estan pensant en si mateixes, i no, no. Segueixen pensant en l'empresa i en la família, i en si els pares o si el marit voldrien una determinada estructura familiar o una altra. I aquí és on, a través de preguntes i acompanyament, i per descomptat respectant la seva manera de ser, jo les vaig acompanyant perquè totes les decisions són lícites, nobles i ens les mereixem, però han de ser escollides, no han de ser imposades. Aquí és com jo treballo.
Ens costa posar-nos, prioritzar-nos?
Ens costa moltíssim. Encara tenim aquella mena de cosa de... Escolta'm, com a dones hem de cuidar els altres. Com a dones som culpables d'alguna cosa. Per mi, ho explico moltes vegades, no? Des del moment en què ens van fer fora del paradís per menjar-nos una poma, i tot comença aquí en la nostra educació judeocristiana, doncs quina mena de pensament portem a sobre? Escolta'm, que som culpables, ja portem el pecat original. Per tant, sempre tenim un sentiment de culpa. Si estic treballant, em sento culpable perquè treballo. Si no estic treballant, perquè no estic produint. Llavors, la qüestió per mi és ser molt conscient del moment present i de la pròpia mortalitat. És a dir, noia, aquí ara tot està bé, i noia, d'aquí 100 anys això s'haurà acabat. Llavors, què t'agradaria haver fet abans que això no passi? I per mi aquesta és la pregunta més important.
Clar, i aquest viure el present, no? El moment actual, que d'alguna manera que estàs dient, que tu malauradament la vida t'ho va portar per una tragèdia familiar, però cert. No sé si d'allà vas treure aquest aprenentatge, no?
És a dir, que... Crec que ja el portava, eh? Mm? Sí. Mira, jo crec que al voltant dels 5 o 6 anys jo ja era conscient de la meva pròpia mortalitat. Fins i tot recordo el moment exacte en què ho vaig ser, que era a la vinya del meu avi, fixa't tu. Però recordo aquell moment de dir, Olga, ets una persona humana i un dia et moriràs. I això ha estat en mi des de molt petita.
Ostres, però no, la majoria no ho vivim així, eh?
M'imagino, sí, jo em pensava que era normal, perquè un es creu que tot el que viu és normal.
I sobretot quan té 6 anys.
I sobretot quan té 6 anys. Però no, el que crec, de vegades em diuen, Olga, d'on ve la teva energia, la teva força, la teva passió, la teva implicació? I jo crec que ve del fet que sóc molt conscient de la meva mortalitat.
D'aquest moment present, no? Que a més això ara està com molt en auge, no? És a dir, i es promou molt també a través de les xarxes tot plegat, no? De ser moments i ens recomanen mil i una maneres, no? De recuperar aquesta presencialitat, que si mindfulness, que si yoga, que si fes no sé què, no sé quantos, però no sé si en el fons és tot com molt més senzill.
Normalment, la resposta més senzilla sempre és la correcta. Això ho diuen els científics mateix, i si ho diuen ells serà que és veritat. Però tu fixa't, des del moment en què jo m'estic dutxant i m'està caient l'aigua, jo estic pensant més que si el problema d'aquí, que si el foc queda apagar la feina, que si queda fer per dinar... O sigui, jo no me n'estic enterant que l'aigua m'està caient, i en aquell moment tot està bé, tot està perfecte. Llavors, si jo fos capaç de centrar-me en el moment present, molt probablement disminuirien les angoixes, em sentiria molt més validada per viure la vida com jo vull. En el fons, les dones seguim actuant en funció del que diran, de com ens jutjaran.
Bé, és que també sobre les dones encara hi ha recorden moltes pressions, per exemple la pressió estètica, no? Que és una pressió molt potent, és una mica anar contracorrent, no? Intentar lluitar contra això, però d'alguna manera entenc que ho hem de fer, i no sé si en aquesta experiència teva parlant amb dones empresàries, entenen que els hi preguntes és els seus reptes, objectius personals, ni familiars, ni res, sinó els seus. No sé si la resposta acaba sorprenent-les elles mateixes.
I tant, perquè no s'ho paren mai a pensar moltes vegades. I, de fet, em costa una estonada llarga i seguir tibant i seguir fent preguntes, perquè normalment posen el focus fora de si mateixes. I sí que les respostes les sorprenen, perquè estan acostumades a voler el que se suposa que volen.
I... O el que ens diuen, no?, que hem sí, de voler, no?
Sí, sí, sí.
Tu parles molt d'èxit i parles molt de l'èxit, no? Però clar, és també interessant veure quina és la teva versió de l'èxit, perquè clar, és que l'èxit és un concepte, no?, com difícil de definir. El que és èxit per un igual no és èxit per l'altre, no?
I a mi em sembla molt bé que sigui així, també els ho dic. Per mi, concretament, l'èxit és la llibertat de poder ser un mateix fins a les últimes conseqüències, de no haver de portar una màscara. Per què? Perquè és molt fàcil equivocar-se, però és pitjor equivocar-se sent qui no ets, perquè a sobre tens una mica aquesta pena, no? O sigui, a sobre que m'he equivocat, a sobre resulta que estava fent un paper. En canvi, si sóc jo mateixa, em puc haver equivocat, però m'he estat fidel. Què passa? Quan ets tu mateix, sí que és veritat que hi haurà persones que s'apartaran de tu, situacions i circumstàncies, però atrauràs les oportunitats adequades i també les persones adequades. El que passa és que atrevir-se a ser un mateix i ser un mateix és una de les coses més difícils que hi ha. Precisament perquè sempre tenim aquesta por de... Em jutjaran? Què pensaran de mi? Encaixaré? No encaixaré? Pot tenir molt a veure, de vegades, també amb les ferides que portem, no?, de la infantesa, de si valem prou, de si som suficient. Tenim la sensació que aprofitar la vida no és gaudir-la, és produir. I aquesta productivitat, de vegades, és una moto que se'ns ha venut a les dones i que ens l'hem cregut, i potser aquí jo crec que ens hem equivocat una mica.
Que té molt a veure també amb aquest sistema capitalista, no?, de vegades tan potent en el que estem tots immersos, no?, que si no ets productiu sembla que no vals res. Has dut mai màscara, tu?
Màscara. Sí, i tant. Sí, sí, sí. I tant.
Has aconseguit treure-te-la?
Sí, també he aconseguit treure-me-la. Jo, mira, penso que jo no puc ensenyar a ningú allò que jo no he viscut. I no parlo mai de coses que no conec. Per tant, jo sóc la primera que crec que en determinats moments he perdut la meva essència i la meva autenticitat i he treballat molt per poder-la recuperar i per això penso que puc guiar altres dones a fer-ho. Però és normal, perquè és el procés el que ens ensenya, no ens el podem saltar.
I en aquest món de dones amb el que ara t'envoltes i amb el que has estat, entenc, envoltada durant molt de temps, no sé si el fet de ser dona també t'ha tancat portes en algun moment, t'han obert, és a dir, si el tema del gènere, no?, en aquest món professional, que sabem que moltes vegades en segons quins sectors afecta, no?, o dificulta, si tu ho has viscut també això en primera persona.
He viscut situacions molt diferents que em venen al cap. A veure, dins del món de la cosmètica jo he de dir que és un sector eminentment femení. Per tant, més aviat ens trobem còmodes entre
però
dones.
Ara estic pensant que crec que en una entrevista que he escoltat teva, ara no sé, no recordo quina, perquè en té moltes, si tenen ganes d'escoltar-la, explicaves que eres molt jove quan vas començar a liderar, no?, en aquest món de la cosmètica, i que et vas plantar els talons, no?, que t'havies una mica com de fer veure, no?, ensenyar al món que eres, que ja era, sí que tot i la joventut, no?, eres una dona capaç. I una mica els talons, no?, entenc com a reforçació.
Que... Més que per ser dona, per ser jove. Jo crec que vaig patir més això que ara es diu edadisme, sí, en el meu cas. I per tant jo em vestia de gran. I he de dir que quan ja vaig passar dels 40 va ser com, ai, ara ja no he de demostrar res, ja està, ja sóc una dona experimentada i experta. Com a dona et podria dir que una mica més de, no sé si dir-te discriminació, diferències, eren dins del món de la música. Això sí, almenys quan jo vaig començar, perquè la cantant, a mi, per exemple, sempre ho dic, amb tot el carinyo del món, que me'ls estimava molt a tots els meus companys, però no em deixaven presentar. Presentava l'altre cantant, el meu actual marit, no? Jo no tocava la guitarra ni el piano. Alguna vegada havia demanat de tocar la guitarra, no, tu canta, no? Vull dir, eres la cantant amb una certa imatge i eres el paper femení, però tampoc en grups de música, per exemple, jo podia tenir bones idees i saber música i fer suggeriments i sempre recordo que no m'escoltaven. Probablement era perquè era aquella època, però també perquè era un món eminentment masculí. En l'actualitat, no. Jo penso que com a dona em sento prou respectada, prou valorada, però també és veritat que quan estàs en un moment en què aprens a posar límits, els altres s'atreveixen menys a sobrepassar-los. té molt a veure amb la confiança que tens amb tu mateixa. Quan veuen també... l'escletxa, passen per allà.
I entenc que això també t'ho dona l'experiència, no? La pròpia experiència vital. No?
I és una de les coses que jo ensenyo també, perquè hi ha determinats moments o persones que tenen la sensació que tothom se'ls hi tira a sobre, perquè quan hi ha una escletxa d'inseguretat, qui vol entrar, entra per allà. I en el fons també és una lliçó que ens estan ensenyant. Aleshores, la confiança... Mira, la confiança en el mateix és molt valuosa perquè no només evita que ens afectin les crítiques o que hi hagi gent que es pugui sobrepassar, també ens permet gaudir de l'èxit dels altres. Fixa't en els nens més petitons, no? Quan van a Masterchef, a la Booth Junior, tots estan desitjant l'èxit dels altres d'una manera genuïna.
Sí.
Quan tu tens prou de confiança en tu mateixa i no... diguem-ne que el teu èxit no depèn del fracàs dels altres, vols l'èxit de les teves companyes i dels teus companys també.
A més, no hi ha res més bonic, no?, que poder gaudir de l'èxit d'algú que tens proper. És a dir, és un moment preciós que moltes vegades fins i tot un és capaç de gaudir-ne més que el propi o la pròpia afectada. No?
Per això diria que treballar la pròpia confiança és un deure i una obligació que tenim, perquè d'aquesta manera és com podem fer costat a la resta de persones que ens envolten. Si no, no podem.
Però és que ens costa en aquesta societat com... I jo crec que aleshores, a més, ho estem aprenent ara, o sigui, ja com els darrers anys. És una cosa que venim aprenent, de elogiar-nos els uns als altres.
Ui, tant!
De seguida, les coses dolentes les diem, no? De seguida. Sí. I moltes vegades sense que te les demanin, perquè això també d'opinar i de parlar dels altres sense que ningú demani opinió és un altre com, costum
veig
que tenim.
Veig que has agafat algun quilet, o et veig més primeta.
Sí, el que
no?
sigui, o fas mal...
Fas mala cara avui.
Mira, ja aprofito, aprofito aquest moment per dir una tècnica que tinc a la meva agenda, no? Tu quan obres l'agenda, la tens plena de cites i d'horaris i tal. I jo sempre poso una estrella quan ha estat molt bonica l'experiència que he tingut aquell dia.
Aquell dia.
I llavors, quan miro al gener, dic, uala, que bé, està ple d'estrelles. Hi ha algú que està anul·lat, hi ha algú que no m'ha agradat, però m'agrada veure coses boniques a la meva agenda.
Això és molt bonic.
I aquí són els asteriscos aquests, els faig servir per això, per emocionar-me.
Com a mode de recordatori, no? De dir,
ha sortit bé, ho vaig fer i va sortir bé.
Home, jo a les meves mentories ensenyo a fer i a rebre elogis.
És el que anava a dir.
Sí, ho ensenyo.
Ens costa,
fer-los,
però a les dones rebre elogis, en general, ens costa una barbaritat.
Per això, la millor manera...
Oh, estàs molt... Oh, que guapa estàs, o què? No.
M'ho he comprat a les rebaixes.
Sí, no t'estic dient això, t'estic dient que estàs molt guapa, prou, no? O que bé que has fet això, o escolta, m'encanta això que has redactat, que has escrit, o... Sempre busquem un però, bé, no, ho vaig fer en 5 minuts, no, traient-nos mèrit...
Ja, però llavors fas sentir malament l'altra persona, perquè t'està fent un regal i tu, quan li dius, bé, no, en realitat no ho he fet tan bé, li estàs dient, no, ets una mica tonta, perquè en realitat no ho he fet tan bé. O sigui, hem de reflexionar en aquest sentit. I una cosa que ajuda és aprendre a fer elogis. Una manera senzilla és fer-los de la cintura cap amunt, perquè si no sembla que ens estem repassant, quan hi ha molta confiança, llavors sí, t'elogio les sabates, però si no, t'elogio de la cintura cap amunt. No, Carola, m'encanta aquest collaret, o uau, quina melena tan bonica. I llavors, la manera idònia de respondre és moltíssimes gràcies. Ja està. Rebre-ho com el regal que és, perquè si jo et faig un regal i tu me'l desprecies, jo em sentiré molt malament. I un elogi, en definitiva, és un regal. Als Estats Units és molt freqüent que et parin pel carrer i et diguin, m'encanta la teva camisa, on te l'has comprat? I en realitat no volen saber on te l'has comprat, però és una manera de dir-te que els encanta el gust que tens. I això és cultural. I aquí n'estem aprenent mica en mica, però en el moment en què fem un elogi li podem canviar el dia radicalment a aquella persona i, mira, no sabem si arribarà a casa i passarà alguna cosa que impactarà positivament als seus fills, al seu marit, a la seva mare. O sigui, el poder d'un elogi és una ona expansiva. Per tant, elogiem.
Per tant, fem elogis, eh?
Sí, fem elogis.
Fem elogis. No, fem elogis. No, exacte. I hi ha una frase molt bona que diuen... Tot allò que no puguis canviar, que no, l'altra persona no ho pugui canviar en 5 segons, no ho diguis. No li diguis a algú, no li comentis res que
em
no pugui canviar
bona,
en 5 segons. Se li ha ficat una pestanya dins de l'ull, això pot canviar
clar,
en 5 segons.
Bravíssima,
no?
M'encanta.
Li pots dir, però...
Aquesta no la sabia, eh? Carà.
Però si, no ho sé, fa molt mala cara, no sé què, i no ho podrà canviar en 5 segons, no ho diguis, no és necessari dir-ho.
Clar,
si
perquè en definitiva
demana.
Això sí que ho hauries de dir, que de vegades també ens fa vergonya, no? Tens una julivert entre les dents.
Clar.
Però,
pots canviar en 5 segons?
Clar.
Digue-ho. És bona, eh?
Jo sabia aquella de, si no tens res bo a dir, no diguis res.
També.
Però aquesta m'ha agradat moltíssim perquè ens dona la pauta. Però també jo diria, si tens alguna cosa bona a dir, Digue-la, i digue-la ja.
Bé, coses a dir bones de talent en femení en tenim moltíssimes, perquè hi ha dones excepcionals com ara l'Olga Jiménez. Estàs centrada en això de la mentoria ara al 100% i amb els teus programes de ràdio i de tele, perquè estàs al Canal Taronja,
sí,
no?
Sí, al Canal Taronja Noia, amb referents. Ara he començat també a Capital Empresa, amb un programa que es diu Empresària Libre, i les mentories, les conferències, les formacions...
Empresària Libre? Que és
un programa de ràdio.
I té a veure amb el concepte de llibertat, sí, que deies tu abans, d'èxit lligat a la llibertat.
Sí, és un programa en què jo toco sana productivitat, negoci rentable i imatge personal 360. Sempre tenim com 3 mini masterclass en 50 minuts que toquen aquestes 3 coses. Un programa on no tinc convidats, sinó que jo mateixa comparteixo...
Li dones molta importància això de la imatge personal, de fet també fas, sí, mentoria en la, sí, matèria, vens també del món de la cosmètica, per tant diguem que ja has estat vinculada molts anys, i m'interessa molt perquè a mi és un tema que m'apassiona i que sempre s'ha tractat com un punt de superficialitat, oi? No sé si estàs d'acord. I, vaja, la comunicació no verbal, el que dius amb imatge, per tant, com et vesteixes, com et maquilles, com et pentines, tot plegat, diu molt de la persona.
Comunica. Tot comunica. Jo parlo d'imatge personal 360. Llavors, moltes vegades ho explico també a les mentories o a les formacions o a les masterclass. A veure, si tu no saps parlar xinès i estàs llegint en xinès, no t'enteres de res. Si sents la persona que parla en xinès, pot ser que sàpigues una mica per on van els trets. Però si la veus gesticular, potser fins i tot l'arribes a entendre. Per tant, això què vol dir? Que el que veiem té un pes molt important dins del missatge i dins de la comunicació, com tu molt bé deies. Aleshores, per mi, pot ser una eina molt fàcil a l'hora de transmetre el que jo vull. Per exemple, si hem de transmetre una mala notícia, carai, quantes vegades... Mira, jo recordo quan fa molts anys es van sortir a fer la... No sé si era la roda de premsa, no recordo exactament, tenia relació amb l'Ebola, i van sortir tots de negre, malament, perquè allò semblava un funeral. Aleshores, no dic que vagin de groc, però que vagin amb colors neutres, per exemple. Llavors, hi ha moltes pífies comunicatives pel que fa a la imatge. Després, quan jo entrevisto a la tele, intento vestir-me una mica en funció del convidat que ve, perquè no és el mateix vestir-me per una dona executiva que vestir-me per un esportista, per dir-te alguna cosa. Mm-hmm. Llavors, crec que la conversa flueix molt més bé. De la mateixa manera que si jo entro en un avió i veig que el pilot o la capitana anessin vestits de, no sé, de flamenques, no? Em donaria com una inseguretat. Llavors, crec que la imatge ens ajuda a entendre certes coses del missatge i recolza les paraules, recolza el to. Imatge personal 360 també és un truc que jo sempre explico en el llibre La Jefa Eres Tu, també, que és el del mig somriure. Mm. És a dir, és molt diferent si jo estic parlant amb tu super mega sèria, però perquè, no, és que estic molt atenta, però tu la sensació que tens és que potser no m'agrada el que estàs dient, però quan portem un mig somriure, que aixequem una miqueta les comissures i girem una miqueta el caparró cap a un costat, és com que fa que la comunicació flueixi, és més amable, no ens sentim més properes. Per mi tot això és imatge personal 360, no és només si porto una faldilla o porto un pantaló.
No, que això ja és un tema de gust propi, no? I de gust personal, però sí de com et presentes al món, no? I en aquest cas, en el món de les feines, en el món laboral, quan tens, a més, entenc un objectiu, no? Econòmic, no? En aquest cas, no? Clar, doncs entenc que se li ha de parar atenció, però és veritat que moltes vegades se li posa l'etiqueta de tan fa això superficial, doncs no, és a dir, no.
Home,
ho és.
Si haig de rascar molt per veure com ets en realitat,
clar,
aquí tenim un problema comunicatiu, perquè és com quan un llibre me l'haig de llegir 4 vegades per entendre'l. Com més fàcil sigui d'entendre, millor, i la imatge em pot ajudar a entendre què hi ha dintre teu, posa-m'ho fàcil, si et ve de gust, no és cap obligació. Però també aquesta és una altra cosa. Moltes vegades ens invisibilitzem o ens amaguem o no anem com ens agradaria per por a molestar, per por que ens facin aquella, sí, mirada de dalt a baix. I en canvi, quan una dona, per exemple, pel carrer, ens mira, és perquè li agrada com anem vestides, ens mira amb admiració, probablement li agradaria anar vestida així. A mi passa una cosa, una de les coses que a mi també m'agrada és la part d'influencer de viatges. I quan jo viatjo, jo no faig allò que fan algunes influencers, que es posen un vestit amagat sota els pantalons i arriben davant de la Torre Eiffel i llavors se'l comencen a treure de dins dels pantalons, es treuen la samarreta. Jo surto de l'hotel amb el vestit que a mi em fa il·lusió portar, perquè per mi és tota l'experiència i el que jo vull viure aquell dia i com jo sóc. Llavors, per què no m'ho puc permetre? Jo ja entenc que altres dones tenen altres gustos, val? Jo tinc els meus, però jo no me'ls vull amagar. Jo vull viure aquesta vida, jo vull viure com si visqués en una pel·lícula.
Caram, la Olga és una disfrutona d'aquelles de cap a peus, eh? És, sí. Això és un exercici de gaudim, no? Gaudim amb tot allò que tenim, amb totes les nostres vessants. No sé si et queda alguna cosa per fer, Olga, perquè clar, programa de ràdio, de tele, llibres, mentories,
jo acabo directiva. De descobrir una altra nova, eh?
Quina?
Doncs ella ha dit, quin perfum que portes més atractiu, balada. I resulta que...
Sí, que sóc avaluadora de perfums.
Mare meva.
No m'hi dedico professionalment, és més una part de hobby.
Algun repte que tinguis ara en ment que encara que no hagi sortit aquí, en tota aquesta llista?
Vols una primícia?
Sí.
Va, una primícia, però té a veure amb això, eh? D'aquí a poc començaré un podcast, també.
Oh. Molt bé.
És una petita primícia.
Molt bé, molt bé. Estupendo.
Però vaja, de repte segur que sempre n'hi hauran, perquè jo crec que gairebé cada any em reinvento. Perquè sóc un cul inquiet.
No, i en tot cas el que queda claríssim és que ets una comunicadora nata, que això va amb tu, que és innat, que et surt de dins i que en qualsevol de les vessants comunicatives t'hi mous bé i és el teu medi. Olga, un plaer.
Igualment, t'admiro molt i saps que m'encanta per conversar amb tu.
És mutu, el sentiment és mutu i compartit. Aquesta secció l'acabem sempre, oi Montse, amb un petit àudio que ens prepara la Montse de les dones i aquesta temporada s'ha centrat en les pirates.
Ah, les pirates de ple. Però faig un moment d'agenda?
Sí.
Et sembla bé?
Sí, vinga.
Sí?
Sí.
Doncs recordem que nosaltres estem a la part organitzativa d'un creuer meravellós del talent i que serà el del 3 al 8 de febrer, de març, perdó, i és el segon any que estem involucrades en aquest projecte i seran molts més, així que per la propera temporada... any 2027, estigueu atentes, perquè podrem tornar a repetir aquest creuer.
Encara hi ha places perquè el creuer, si
encara queda alguna
plaça.
Entreu a Talent Femení, ja ho trobareu a les xarxes i a la web, i ho trobareu tot.
D'acord.
I després estarem molt involucrades, ja ho sabeu, com sempre, el dia 8 de març, recolzant els manifestos que es faran a Vilanova i a Sant Pere de Ribes, i aquí a casa vostra també. I després tindrem un acte a Salou de lideratge femení que l'estem construint, que serà meravellós, serà el 13 de març i us aniré a la propera trobada, us posaré una miqueta més.
Perfecte.
No me'l perdo, eh? Jo ja m'ho apunto a l'agenda.
Perfecte.
I ara sí, si voleu, les pirates, que ja sabeu que estic molt apassionada amb elles.
Vinga, doncs anem amb Les dones parlen.
Aquesta temporada, a l'Espai Les Dones Parlen, parlem de pirates, de dones pirates, perquè els oceans també van tremolar amb elles. Avui parlem de la pirata Jinxi, la senyora dels mars. En ple segle XIX, quan la pirateria començava a declinar, una dona xinesa va capgirar les regles del joc, Jinxi, nascuda com a Yongxi. Va passar de ser treballadora en un bordell flotant a convertir-se en la pirata més poderosa de tots els temps. No és una llegenda, és una realitat. Jinxi va comandar una flota de més de 300 vaixells i prop de 40.000 pirates eren al seu servei. Cap home, ni abans ni després, va dominar els mars com ella. Després de casar-se amb el cap pirata Jinxi, Jinxi va heredar el seu imperi naval quan ell va morir sobtadament. Lluny de ser una figura decorativa, va liderar amb mà de ferro intel·ligència tàctica. Va establir un codi de lleis estrictíssim. Prohibia robar els camperols, castigava amb mort els que desobeien i defensava les dones capturades. No era només una pirata, era una estratega, una governant i una visionària. Va vèncer l'exèrcit xinès, les forces portugueses i fins i tot la poderosa marina britànica. Les seves gestes més sonades inclouen la derrota total de la flota imperial a la batalla del riu Pearl i la captura de vaixells enemics que es rendien abans de lluitar. Davant la impossibilitat de derrotar-la, l'imperi xinès li va oferir l'amnistia i Jinxi va acceptar-la en els seus propis termes, retirant-se rica, lliure i invicta. Poques figures de la història han portat una vida tan improbable. Gingy va ser més que una pirata. Va ser una força imparable en un món governat per homes. I ho va fer sense perdre mai el control ni la dignitat. Gingy, les dones parlen.
Amb les dones parles diem adeu a Talent i Més. Tornem amb aquesta secció d'aquí un mes. Fins ara.